Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 2 de febrer, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil avui als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón i el Cito Ramírez a les vies de so. Com bé sabeu, ahir el Congrés dels Diputats es va votar i es va dir que sí a portar la mascareta de manera obligatòria a exteriors. Hi ha gent que no en pensa igual. Diuen que la mascareta en exteriors, quan no hi ha aglomeracions, no està basada en l'evidència científica. Això diuen des de l'Institut de l'ICE Global. Avui parlarem amb un dels seus investigadors, que és el Jeffrey Lazarus. I atenció amb aquest tema, perquè Amnistia Internacional denuncia una investigació deficient de les morts per Covid a les residències. L'organització reclama una comissió de la veritat i vol que reobrin les investigacions arxivades. En parlarem amb el portaveu d'Amnistia Internacional, l'Eduard Martínez. I parlarem de la sarna, sí, de la sarna, perquè es dispara a Catalunya fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. Per què? Doncs ens ho explicarà la Susana Puig, cap de dermatologia de l'Hospital Clínic. Els dermatòlegs alerten que els brots es multipliquen arreu del continent i afecta a tots els estrats socials. Però abans d'entrar en matèria, el que fem sempre a aquestes hores de la tarda, a les 7 i 2 minuts, és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera les properes hores. I allà està Moisès Camunyes amb tota la informació. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya que predominin els cels poc ennuvolats amb intervals de núvols baixos al litoral i amb núvols alts al final del dia. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb gelades a zones de l'interior i amb uns valors mínims a les capitals de província d'un grau sota zero a Lleida, de 2 graus positius a Girona, de 6 a Barcelona i de 7 a Tarragona. Mentrestant, les temperatures diurnes també pujaran lleugerament amb unes màximes previstes de 19 graus a Girona, de 18 a Barcelona i de 17 a Tarragona i a Lleida. Per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable, tot i que a la tarda litoral quedarà vent del sud-oest i tindrem alguns intervals moderats. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara ens fixem en les carreteres, com ha circulat per les principals vies de les carreteres del país. Des del Servei Català del Trànsit, en Roger Serra té la informació. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències que ens compliquen el trànsit. Per exemple, aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Cerdanyola del Vallès. Hi ha un carril tallat en direcció sud, anant cap al Papiol. Aturades importants de més de 8 quilòmetres entre Santa Perpètua i Cerdanyola. Això passa, com us dèiem, a l'autopista AP7 i en sentit sud, a causa d'un accident. També parlem d'un accident a la C32, a la zona de Cornellà, cua de 2-3 quilòmetres en direcció sud, i un altre accident a la C55, en aquest cas ja resolt, a la zona de Castellgalí, encara alenteix la marxa durant un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Autopista AP7, però a l'altura del Vendrell, un altre accident que també talla carril en direcció sud en sentit Tarragona, aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. I a més, hi ha d'afegir aturades habituals d'aquesta hora a la xarxa viària propera a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 4 minuts, moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la veu de la Yolanda Bernal. Yolanda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant dels hotels de Barcelona, que han deixat d'ingressar 2.500 milions d'euros des de que va començar la pandèmia.
Sí, han tancat un 2021, diuen que dolent, amb l'ocupació que en els millors moments no ha passat del 50% i amb un 30% d'hotels encara tancats. Hi ha cert optimisme, amb prudència, això sí, de cara a aquest 2022. El sector confia en una remuntada a curt termini amb la celebració del Mobile, amb 10.000 habitacions ja reservades. Confien en la reactivació del turisme de negocis, però també del turisme d'oci. I perquè això passi, el president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, deixa clar que s'ha d'acabar amb la política del no.
Tenemos que aprovechar las oportunidades que nos llegan y decir que sí a las oportunidades que nos llegan y no seguir con el no en todo, como la ampliación del aeropuerto, como el Hermitage, como cuando se quiso hacer el Four Seasons en Barcelona o el Hyatt, ¿no? Es decir, que no sé si habremos aprendido lo suficiente con estos nos.
Diu Jordi Clos que l'activitat de Barcelona no es pot comparar amb la de Madrid. Són dos mercats que no tenen res a veure. La capital catalana depèn més del mercat internacional i per això s'ha vist més afectada per la pandèmia.
I atenció, perquè a partir de dilluns Salut ja no farà més tests d'antígens als alumnes quan hi hagi un positiu a l'aula.
Sí que es mantindran, en canvi, els cribatges entre professors i a les escoles d'educació especial. S'ha pres aquesta decisió davant d'una millora de la situació i una baixada clara dels contagis en totes les franges d'edat, però tot i la bona evolució de les dades, Salut adverteix que Catalunya continua a la cua pel que fa a la vacunació pediàtrica. Només el 41% de nens entre 5 i 11 anys han rebut almenys una dosi de la vacuna. Un dels motius pot ser l'elevat nombre de contagis que hi ha hagut en aquesta franja d'edat, però Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública, n'apunta una altra.
Hi ha una mica la valoració més de risc individual en relació al benefici individual. Els nens i les nenes normalment passen la malaltia d'una manera més lleu i pot ser que algun pare, alguna mare, consideri que en principi no li doni aquest valor a la vacuna.
A Catalunya continuen millorant tots els indicadors. Ja hi ha menys de 3.000 pacients a l'hospital, 452 a la UCI i en les últimes hores s'han registrat gairebé 20.000 nous positius.
Ingressa a la presó el líder d'una banda que va defraudar més de 100.000 euros en el lloguer d'immobles i de material informàtic.
Es diu Tomàs Sánchez Pacheco i acumula 15 detencions per estafa. A Andalusia va estafar 900 persones amb una cadena de gimnasos, va continuar amb la seva trajectòria delictiva a Madrid i fa un any que va arribar a Barcelona. Aquí va enganyar unes 18 persones comprant material informàtic que no pagava i que revenia i llogant immobles fent-se passar per metge per muntar d'ella una clínica. L'inspector dels Mossos, Israel García, el defineix com un gran actor i un professional del frau.
Principalment es fa passar per metge, però el seu relat és en tot moment molt coherent, té molta seguretat en si mateix i la posada en escena doncs facilita que les persones de bona fe doncs, puguin finalment doncs, ser víctimes d'aquest estafador professional.
Juntament amb Tomàs Sánchez hi ha un altre detingut i tres persones més, col·laboradors, que estan sent investigats.
Els partits independentistes acorden mantenir l'escó del diputat de la CUP amb una línia vermella que és no afectar a funcionaris del Parlament.
La desobediència, diuen, no pot suposar cap responsabilitat pels treballadors públics. És el que recull el dictamen que s'està discutint a aquesta hora a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i que està sent molt criticat per l'oposició. Diuen que això és paper mullat i que no té cap fonament jurídic. Hem de dir, això sí, que els comuns sí que recolzen el dictamen dels independentistes. Mentrestant, l'activitat al Parlament ha estat durant tot el dia aturada per decisió de la seva presidenta, Laura Borràs. Alejandro Fernández, president del Partit Popular, diu que tancar el Parlament és il·legal i antimoral i carrega contra la decisió de la presidenta.
Nosaltres entenem que la senyora Laura Borràs, malauradament, ha decidit portar al Parlament de Catalunya el mateix modus operandi que va implementar a la institució de les lletres catalanes, que és la cultura del trapicheo.
Recordem que divendres s'acaba el termini que li va donar la Junta Electoral Central a Laura Borràs per retirar l'escó a Pau Juvillà.
I gairebé el 30% de la població catalana i Holanda està en risc d'exclusió social.
Sí, una xifra molt per sobre de la mitjana espanyola i que pràcticament s'ha duplicat per culpa de la pandèmia. Catalunya, a més, és una de les comunitats autònomes amb més famílies en aquesta situació. Ho recull un informe presentat per Càritas que reconeix que estem davant d'un increment sense precedents. L'entitat fa una crida a les administracions. O es prenen mesures urgents o hi haurà conseqüències. Francesc Roig és el president de Càritas a Catalunya.
Calen mesures urgents que posin les persones més vulnerables al centre de les polítiques socials. O bé, reforcem la importància dels pressupostos, l'assignació de recursos i totes les possibilitats per fer front a aquesta realitat, o el vaixell tindrà seriosos problemes per navegar.
Ara mateix hi ha un 8% de famílies amb tots els membres a l'atur i el 13% no té estabilitat laboral. Aquesta precarietat s'ha multiplicat per 4 respecte al 2019. Les dones, la gent gran, els joves i les persones estrangeres són les que pitjor ho estan passant.
Més informació a COPE.es. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I arriba l'actualitat esportiva amb el company José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Escolti, és veritat que Morgan Freeman estava l'altre dia al costat d'Aubameyang?
Diuen, diuen. Home,
que si jo sembla...
he vist la foto i hi ha una certa... Hi ha un parecido razonable,
sí,
que li diuen...
Amb el pare, no?
Sí, sí, efectivament, del pare de Pierre-Emerick Aubameyang, amb el seu pare, que sí, a més portava un barret, em sembla,
sí,
amb
sí.
La qual cosa li donava un aspecte doncs, certament molt, molt, molt semblant al gran Morgan Freeman, senyora.
Disculpi que li faré ara una... Bueno, li agafo amb un traspiés, però vull que faci com si fos una narració esportiva i digui'm que està marcant en aquell moment aquest jugador, perquè és difícil de dir el nom sencer, sisplau. Posis en situació...
Hi ha un truco. Vale?
Ah.
Com més de pressa ho diguis,
sí,
més fàcil.
Clar, si no saps,
si
no,
dius Aubameyang... Vale? Perquè la inèrcia tendeix a eliminar vocals i dius Aubameyang.
No, vostè...
Aubameyang.
Digue-m'ho vostè com si estigués narrant un partit. Vinga, ara mateix
Home,
té la pilota...
Clar, és que ara ja és un jugador del Barça. Això ho hauria de fer l'Oliveros, però bueno.
Bueno, ja el trucaré perquè m'ho faci.
La centrada de Traoré, la rematada d'Aubameyang i el gol del Barça.
Olé!
Ha marcat Pierre-Emerick Aubameyang. Davanter de... Té tres nacionalitats, aquest xicot, eh? Espanyola, francesa i del Gabon.
Olé.
És internacional del Gabon. Però va,
bueno.
En fi, què coses?
Escolta'm, Dani Alves, què li passa?
Doncs que és el descartat per l'Europa League. Tenia el Barça quatre cares noves al mercat d'hivern. Reglamentàriament només podia inscriure tres per jugar l'Europa League, aquesta eliminatòria propera ja contra el Nàpols, sense anar més lluny. I Dani Alves és el que es queda, Víctor Navarro, fora de la competició europea pel Barça.
És el descartat. Bona tarda, Montse i José Luis. Per cert, parlàveu d'Aubameyang, de com pronunciar-lo. El Barça ha fet ara penjat un vídeo a les seves xarxes socials on Xavi el presentava davant el vestidor, ha anat a dir el seu nom sencer, Patrick, tal, i l'ha parat a Aubameyang i li ha dit mejor Auba. Llavors, que es queda amb Auba, millor dir-li Auba i ja està, Auba d'Aubameyang.
Soc bruixa,
Auba. Tornant al tema, que si no el José Luis es posarà nerviós, el brasiler és el sacrificat, Dani Alves, donat que no hi ha quatre espais pels quatre fitxatges, no jugarà a l'Europa League, però sí ho faran Adama Traoré amb el dorsal número 11, Ferran Torres amb el 19 i Auba amb el 25, que era l'únic que quedava lliure pel davanter de Gabon. Recordeu que el 17 de febrer ja es juguen l'anada al Camp Nou contra el Nàpoles, que serà un play-off per accedir als vuitens de l'Europa League.
Jo sempre estic molt orgullós de la nostra audiència,
sí, clar,
però avui amb un motiu addicional, perquè a la nostra pregunta del dia a Twitter, @esportscope, preguntàvem a qui deixaríeu vosaltres fora de l'Europa League. I el poble, bueno, un 64,9% del poble l'ha clavada deixant fora Dani Alves. Un 26,1 hagués deixat fora a Adama, un 6,6 a Auba, que no és una marca de cotxes, i un 2,4 a Ferran Torres.
Uh-huh. Doncs res. Bueno, Víctor Navarro, au, va, fins demà.
No, com que fins demà? No.
Encara queda.
Encara li queda per justificar el sou. No, ha estat un dia dens avui a Can Barça.
Però és que estava fent jo lo de au, va, que és molt català això, eh? Au, va.
Aupa. Aupa és més del nord.
Aupa és del nord, però d'aquí és au, va.
Ai, que se'ns tirarà sobre el rotllo.
Bueno, escolti'm, Adama, Dembélé i Auba, protagonistes del dia, per què?
Sí, senyor, doncs Adama, perquè l'han presentat avui com a nou futbolista del Barça, Víctor.
Torna al Barça 7 anys després. Ja va debutar amb el Tata Martino, substituint a Neymar Júnior en un Barça-Granada. I ara ve per ajudar a Xavi. Preguntat per la seva posició, Adama explicava que ell ve a jugar a dalt, no de lateral dret o carriler. El d'Hospitalet també deia que no li va quedar un altre que marxar de casa seva per buscar-se un futur al futbol i responia així sobre quins canvis ha patit en els últims 7 anys.
Físicamente, pienso que tengo también más experiencia, pienso que, bueno, el hecho de jugar en otra liga que también es distinta a la liga española, el hecho de quizá transiciones de ida y venida, es quizá un poco más física que la española, pienso que he aprendido muchísimo, ¿no? Y también he tenido grandísimos entrenadores, también agradecer a los clubes que he estado en Inglaterra y a partir de ahí, pues, nunca sin perder la esencia del Barça. Estic content de tornar, content de tornar a treballar amb la Porta, amb el Xavi, i treballaré per que el Barça triomfi.
El que passa és que, a mesura que anava avançant la presentació d'Aubameyang, li anava traient protagonisme Dembélé i el seu futur. sobretot després que s'hagi quedat a Can Barça i no hagi renovat, Víctor.
Monotema de la roda de premsa, el president del Barça, Joan Laporta, ha dit que serà Xavi Hernández qui decidirà si Dembélé juga o no, però ha anat afegint comentaris a mesura que li anaven preguntant i que deixaven veure que la decisió del Futbol Club Barcelona com a institució ja està presa. Dembélé no tornaria a jugar. Laporta ha explicat que el 20 de desembre va caducar l'última oferta de renovació, no hi ha cap més damunt la taula i això, deia, també comparava amb el cas Ilaix Moriba, el president del Barça, sobre l'última hora del cas Dembélé.
El jugador, si está disponible el entrenador decidirá, pero insisto, el entrenador sabe las circunstancias de toda esta relación entre el Barça y Dembélé, y yo entiendo que esto Xavi también lo tendrá en cuenta, porque no ha renovado, y insisto, espero que se gestione de la mejor forma posible en interés del FC Barcelona y que perjudique lo menos posible al jugador. Pero aquí las circunstàncies són les que són, hay las deportives i també estan pues las contractuales.
Demà, dia important, es presenta a Auba. Aubameyang serà 2:45 de la tarda amb roda de premsa a l'auditori del Camp Nou i, com s'ha fet avui, després trepitjarà la gespa de l'estadi. Diumenge, contra l'Atlético, tant ell com a dama podran vestir la samarreta del Barça.
Un apunt més, Montse, pel que fa referència al Barça. Saps que està el tema del forensic calent-calent, aquesta denúncia del Barça perquè la Fiscalia mogui peça. Doncs avui qui ha mogut peça és l'expresident Josep Maria Bartomeu, que ha aixecat un escrit a la Fiscalia doncs, demanant que li deixin veure de què l'acusen i què figura en aquest document com perquè la Fiscalia obri investigacions.
Molt bé. Ara sí que podem dir adéu a Víctor Navarro, no?
Ara sí, sí.
Au, va. Fins demà.
Au, va. Adéu.
Adéu, Víctor, que vagi bé. Escolti'm, a punts de l'Espanyol i del Girona, què passa?
Sí, Quique Iglesias ho ha explicat avui a Esports Cope, aquest projecte de segona ciutat esportiva per l'Espanyol, addicional a la que té el club ara mateix a Sant Adrià del Besòs, en aquest cas estaria a la Pota Sud, ben a prop de l'estadi de Cornellà, mentre que el Girona és notícia d'avui i serà notícia demà Víctor Sánchez, l'última incorporació, que demà serà presentat oficialment com a nou jugador del Girona fins a final de temporada. L'Espanyol ha tingut un mercat o més tranquil, però té dues carpetes obertes. Es diuen Melendo i Diego López, que acaben contracte el 30 de juny. Avui hem preguntat a la parròquia Perica a qui renovaríeu abans. Doncs el poble, 62,1%, renovaria abans a Òscar Melendo per davant de Diego López, 15,2%, i, ojo, un 22,7% dels copenautes no renovaria a cap dels dos.
Vaja. Escolti'm, la Lliga Femenina?
La Lliga Femenina, doncs, escolti, otro dia en la oficina del Futbol Club Barcelona. Levante 1, Barça 4. Gols d'Oshoala, Patrick Guijarro, Jenny Hermoso i Caroline Hansen. Cada partit del Barça en aquesta Lliga Femenina s'ha resolt amb victòria. En aquesta, en aquest cas, jornada intersetmanal.
Què passa a les 8?
Què passa a les 8? Doncs que tenim un Morabanc Andorra Hamburg de la Eurocup de bàsquet. I una hora després, a les 9, tenim un Joventut Partizan. A més, avui, a la Copa del Rei, València-Càdiz, Rayo Mallorca, quarts de final, a partit únic. I tenim en joc doncs, partits corresponents a la Eurolliga femenina i a la Champions FIBA de bàsquet, amb protagonisme català. A la Champions FIBA, a Turquia, ara mateix, Tofas Bursa 54, Baxi Manresa 53, acabant el tercer quart. Mentre que a Polònia, l'Uni Girona continuarà amb opcions de continuar a l'Eurolliga femenina. Està guanyant a la pista del Guinea 50-72.
Senyor Gil, avui he trobat a faltar la seva frase, però au va, fins demà. Gràcies.
Ah, doncs au, va, demà
més. Gràcies. Les 7 i 18 minuts. Això és la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. I ara parlem del sí del Congrés dels Diputats a portar mascareta obligatòriament als exteriors. Què en pensen des de l'Institut de Salut Global? Ara en parlem amb un dels seus investigadors.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años, la escuela catalana excluye al español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Armario, puertas, correderas con espejo, modelo Sion, 349 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas...
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona i en hipoyogán.com. Hipoyogán.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dimarts el decret del govern espanyol que obliga a portar posada la mascareta al carrer. Per tant, una vegada convalidat, les mascaretes passen a ser obligatòries de manera indefinida a l'exterior. La mesura rep l'aval precisament quan està caient pràcticament totes les restriccions contra la pandèmia. A més, des de la comunitat científica recorden que això no té cap fonament. En parlem de tot plegat amb en Jeffrey Lazarus, que és investigador de l'IES Global. Jeffrey Lazarus, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Jeffrey, ¿partidario o no de poner fin a esta obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores? ¿Sirve de algo?
Bueno, tener la mascarilla en la calle no tiene ningún sentido, aparte de cuando uno está en una aglomeración, hablando con gente parado mucho tiempo. Andar por la calle, o sea, la mascarilla no sirve para nada.
¿Y por qué se ha aprobado? Por cierto, se ha aprobado por los pelos, porque casi quedan empate con las votaciones. ¿Por qué crees que se ha validado este martes ese decreto que obliga a llevar la mascarilla en la calle?
Yo creo que están priorizando la política más que la salud pública. Yo creo que es un caso de que quieren decir que están haciendo algo y para que la población cree que el gobierno está haciendo algo para ayudar a parar y controlar la pandemia, pero están muy equivocados, que yo creo que la gente entiende que este es un virus que se transmite sobre todo en interiores. Y el gobierno, en vez de pasar tanto tiempo hablando de una mascarilla en la calle, deberían ver cómo pueden mejorar la ventilación y la calidad del aire en interiores, con medidores de CO2, con pidiendo a la gente abrir ventanas y puertas más, porque donde hay aire estancado, si hay alguien positivo, pues el virus se queda allí también estancado.
Claro, y de eso no se hace tanta pedagogía, ¿verdad?
Sí, es que yo no he visto la mascarilla en la calle en ningún país europeo aparte de España, así que si realmente funcionaba, pues lo hubiéramos visto por lo menos en uno, dos o 25 otros países.
Uh-huh. Ayer, por ejemplo, Dinamarca ha eliminado totalmente todas las restricciones, incluido lo de la mascarilla.
Es verdad. Yo vivía 20 años en Dinamarca, sí, y conozco la situación muy bien y no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede ir rebajando medidas, pero quitar todos a golpe a la vez, pues no tiene mucho sentido. De hecho, el número de casos en hospital está subiendo, pero como el sistema funciona tan bien en Dinamarca con test gratis, testando todo el rato, la gente llega en positivo rápido al cuidado cuando lo necesito. Entonces hay más gente en hospital, pero les tratan muy rápido y no llegan a la UCI, como en otros países.
La gente ya está cansada, Jeffrey, está cansada de restricciones, de medidas, y ahora encima, que parece que se están levantando todas las restricciones, solo queda la del ocio nocturno, solo queda esta de la mascarilla. Parece, como decías tú, ¿no?, que es una cosa más política que no realista.
Es eso. O sea, hay ciertas medidas de control en que yo creo que la población puede aceptar. Por ejemplo, las mascarillas en el transporte público, el bus, el metro, el tren. Yo soy partidario del certificado COVID para que la gente entran, que ya están vacunados o tienen un test negativo. Mm. Pero medidas que no sirven para nada, como andando en la calle con una mascarilla, pues esas cosas hay que quitar. O un toque de queda de la 1 a 6 de la mañana, cuando la gente estaba adentro cenando y tomando durante horas sin mascarilla y de repente no puedes estar en la calle. No tiene mucho sentido.
Hoy miércoles, ¿podríamos decir que la cosa ha mejorado mucho, Jeffrey, en comparación a la semana pasada o hace dos, que los casos iban en aumento? ¿Hemos llegado ya al pico de la curva y estamos realmente bajando?
Bueno, es que en algún momento no hay más gente para infectar, pero con 2.600 casos por 100.000, si alguien hubiera dicho, bueno, de hecho, muchos de nosotros dijimos que si subimos 500 estamos en crisis, pues ahora hablamos de qué bien que hemos bajado de 3.000 a 2.600. O sea, 2.600 es mejor que 3.000, pero es una barbaridad, es una crisis total, y por eso hay tanta gente en hospital y en la UCI, y ese tiene un efecto en todo el sistema sanitario. O sea, no solo son los problemas directos del COVID, sino la otra gente que no pueden estar en el hospital, que no pueden tener una operación. Así que puede ser que hemos mejorado un poquitín en casos reportados desde hace una semana, pero para mí todavía estamos en un momento bastante grave.
El caso de los niños, ¿cómo ves el tema de, bueno, lo que hablan los pediatras, que en los colegios se elimine la mascarilla, vuelva a la normalidad y que, digamos, se trate a un niño enfermo o una persona que está en un trabajo como un caso, podemos decirlo, como gripe, ¿no? La llamada gripalización. Tratar a las personas ya no en número global, sino como personas independientes.
Bueno, yo no conozco ningún niño que ha tenido gripe y 2 meses más tarde tiene problemas con fatiga, memoria y otros de los, no puede oler, otros síntomas del COVID persistente. Entiendo que hay un problema con las mascarillas para los niños. Y en este caso, repito, que entonces hay que mejorar la ventilación en las aulas. Cada aula, como lo están haciendo en Inglaterra, que lo han hecho en Nueva Zelanda, debe tener un medidor de CO2, y cuando sube a cierto punto, pues que se abre las ventanas y puertas, y cuando bajas se los cierre. Estamos hablando de abrir tal vez 5 minutos cada hora. Puede ser un juego para los niños que lo vigilan, y así pueden quitar las mascarillas y bueno, mejorar su situación, pero a la vez no hay virus en la aula si lo cuidan.
Usted, cuando escucha hablar de gripalizar, ¿también hablamos de algo político?
Es totalmente político. Esto no es ningún gripe. O sea, podemos tener no soy apocalíptico, no soy restriccionista, sí, pero podemos tener un variante de preocupación. Bueno, de hecho, el Omicron hay 2 subvariantes. En Dinamarca han descubierto el BA2, que es más transmisible. Pues podemos tener uno que también es más virulente o puede evadir, escapar el virus. Así que todavía no sabemos a lo que estamos enfrentando. Por eso hay que vigilar y tener cuidado, quitar medidas que no sirven y poner medidas que sirven y también que la gente pueda aceptar. O sea, es más fácil aceptar mejorar la ventilación en interiores que andar en la calle con una mascarilla.
Está claro. Pues le agradezco muchísimo a Jeffrey Lazarus, investigador de IS Global, que haya hoy estado con nosotros después de conocer ayer el sí del Congreso de los Diputados de seguir llevando la mascarilla obligatoriamente en exteriores, cosa que usted nos la ha dicho, que en exteriores, a no ser que haya aglomeraciones, no está basado en la evidencia científica que haya que llevar esa mascarilla. Señor Lazarus, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan desde IS Global.
Gracias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
De la tarde, 29 minutos. Esto es La Linterna, COPE Cataluña y Andorra. Seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será Mónica Carrillo? ¿Será nuestro compañero Juanma Castaño? Carlos Latre o un señor. Un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 91-7700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos, a ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Amnistia Internacional ha tornat a demanar que s'investigui la mort de persones a les residències de gent gran arran de l'esclat de la pandèmia. En un informe presentat aquest dilluns, centrat en Barcelona i Madrid, denuncien el silenci sobre les morts que hi han hagut a les residències gairebé 9.500 persones a Catalunya i més de 35.000 a tot Espanya. Un silenci causat, per exemple, pel tancament de les comissions d'investigació que s'havien posat en marxa en diversos parlaments autonòmics. Què ha passat, per exemple, a Catalunya? Doncs li anem a preguntar a l'Eduard Martínez, que és portaveu d'Amnistia Internacional. Eduard Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Catalunya, la comissió que s'havia creat al Parlament va quedar aturada amb el final anticipat de la legislatura. Què ha passat?
Doncs sí, va ser així. Va començar al juliol 2020, va acabar les seves sessions al desembre per la convocatòria d'eleccions el febrer de 2021 i amb la nova legislatura va haver-hi un intent de reobrir aquesta comissió d'investigació. Es va votar en contra pels partits majoritaris i es va crear un sucedani que era com un grup de treball d'experts. Aquest grup de treball està pendent de la seva creació des de l'octubre, però ara no hi ha hagut voluntat política per engegar aquest grup de treball d'experts i és això el que critiquem, no? Per una banda, la manca de voluntat política per aclarir els fets del que va passar a les residències de gent gran durant la primera onada de la pandèmia, sí, i donar espais on puguin parlar dels familiars i, per una altra banda, la manca d'investigació exhaustiva per part de la Fiscalia.
I la Fiscalia, per què va arxivar la majoria de les denúncies presentades per familiars de víctimes?
Clar, nosaltres parlem que s'han arxivat més el 90% de les diligències penals. Després hi ha altres procediments a l'àmbit civil o a l'àmbit contenciós administratiu que han pogut tenir més recorregut, però en general s'han acabat arxivant. I el que més ens sobta, arran de la nostra investigació, és que s'han arxivat la majoria d'elles sense prestar declaració als familiars de les víctimes. El cas paradigmàtic és aquí a Barcelona, sí, on una querella col·lectiva presentada per la coordinadora 5+1, que aglutinava més de 200 morts a més de 30 residències, va ser arxivada sense prendre declaració a cap dels familiars. Nosaltres considerem que això vulnera els estàndards internacionals d'investigació exhaustiva i també allunya a les famílies de la participació del procediment judicial.
Tu ara parlaves de familiars, però tampoc de professionals de la trentena de residències afectades, que no els han cridat.
No, així és. O sigui, hi ha molts factors i actrius involucrades. Estan els gerents de les residències, els directors i directores, el personal contractat. O sigui, totes aquestes persones tenen alguna cosa a dir. Per això nosaltres veiem que la rendició de comptes o l'aclariment dels fets i l'accés a la veritat per part de les víctimes pot ser de forma individual a través de la via judicial, però també ha de ser d'una forma col·lectiva, que és a través de les institucions públiques com el Parlament, on s'ha d'habilitar espais per precisament donar el testimoni i contribuir al procés de recuperació de les víctimes.
Vosaltres, Amnistia Internacional, també discrepeu del Ministeri Fiscal quan aquest afirma que els protocols establerts entre residències i hospitals no van ser un impediment pel trasllat hospitalari de residents malalts, que és ben al contrari, no? Perquè vosaltres defenseu que els drets humans, i assegureu que almenys a Barcelona i Madrid els protocols són els responsables directes de la impossibilitat d'accedir a assistència sanitària de milers de persones en els moments més durs de la pandèmia.
Clar, nosaltres el que demanem a la Fiscalia és que investiguin l'afectació d'aquests protocols que recomanaven la no derivació de suposats malalts de Covid que vivien en les residències de gent gran als hospitals. O sigui, nosaltres, arran de la nostra investigació que vam fer per al nostre informe de Abandonades a su suerte, que vam publicar al desembre de 2020, el que vam recollir amb més de 70 entrevistes és que tant de familiars com de directors i directores de centres geriàtrics, és que aquests protocols sí que tenien una clara influència. Donava la paradoxa que una persona gran que vivia en una residència se li donava la negativa de la derivació hospitalària sense atendre a les seves condicions físiques o mentals. En canvi, una persona gran que pogués viure en el seu domicili particular tenia moltes més possibilitats de ser traslladada a l'hospital. Es va aplicar uns criteris de discriminació per raó de lloc de residència i també per edat.
És increïble que de 35.000 morts a les residències que s'han produït des de l'inici de la pandèmia, no hi hagi cap tipus de responsabilitat ni política, ni penal, ni civil.
Clar, per això nosaltres diem que això que està instaurant és un clima d'impunitat.
Exacte.
Com tu bé has comentat, com és possible que de 35.000 morts a l'estat espanyol i 9.500 a Catalunya no hi ha ningú que se li hagi declarat responsable? Per això nosaltres hem adreçat al Ministeri Fiscal, a la Fiscalia General de l'Estat, per demanar que reexamini els casos arxivats, que puguin coar més diligències, que les familiars puguin prestar testimoni, que puguin donar la seva declaració, i si troba més indicis per investigar, que investigui. Però el que no pot ser és aquest tancament en fals, perquè si no el que estem fent és crear un clima d'impunitat i no establir bases perquè no torni a passar. El més perillós d'aquesta situació és que si torna a haver-hi una situació semblant, tornaria a passar el mateix, perquè la impunitat el que fa és que no estableix garanties de no repetició. Per tant, el que demanem és investigacions més exhaustives i implicació per part de les autoritats públiques, judicials i polítiques per a donar accés i espais a la veritat per part de les víctimes i els familiars.
Clar, perquè la impotència d'aquestes famílies que no han pogut veure el seu ésser estimat, que no l'han pogut enterrar, que no han pogut fer visites, és tan complicat que el Congrés dels Diputats creï aquesta comissió de la veritat per analitzar què va passar als centres de gent gran, donar resposta a les famílies i adoptar recomanacions perquè això no torni a passar?
Sí, no hauria de ser així. I de fet, nosaltres en les entrevistes amb la Fiscalia molts ens han dit, no, és que clar, no hem prestat declaració als familiars per no fer reviure el seu dolor, el seu drama. Però realment el dolor de les famílies és no saber el que va passar. És que ningú es doni la veu per a poder explicar allò que van viure i que ningú tingui una voluntat per investigar. Per tant, com bé has dit, també ho demanem al Congrés dels Diputats que es creï una comissió d'investigació d'allò que va passar i que serveixi no només per esclarir la veritat, sinó també per assentar les bases d'un nou model residencial.
Clar, aquí hi ha vulneracions de 5 drets, perquè, Eduard, estem parlant del dret a la vida, a un amor digne, a la salut, a la vida familiar i privada i a la no discriminació.
Sí, sí, i això, a la pràctica, que va passar, sobretot en la primera onada, va ser conseqüència de les decisions ineficaces que es van prendre per part de les autoritats públiques. Com tu has dit, el dret a la vida, no van rebre les cures i l'atenció mèdica necessària. El dret a la salut, moltes persones, i combinat amb el dret a no ser discriminades, no van ser derivades als hospitals quan ho necessitaven, simplement per raons d'edat o de lloc de residència, perquè vivir en un geriàtric. El dret a la vida familiar, se'ls va tallar el règim de visites sense cap supervisió. Nosaltres no diem que no es podia, que hagués estat obert el règim de visites contínuament, però sí que ha d'haver-hi una supervisió per part de les autoritats perquè no vulnerin els drets els que toca. I per últim, el dret a una vida digna. Hi ha familiars que no es van poder acomiadar de seus avis, de seus pares, de les seves mares. I això creiem que ha sigut una vulneració de drets. És més, el Ministeri Fiscal ha reconegut aquesta vulneració de drets i ens sobta molt perquè, malgrat ho reconeix, no ha identificat a cap responsable.
És molt trist, es crea una impotència bestial i m'imagino que, sobretot, si ens crea impotència a nosaltres, que no hem tingut una persona, un familiar, que hagi estat a una residència i que, desgraciadament, hagi mort, no em vull posar la pell d'aquella persona que no ha pogut dir adeu i no ha pogut saber o tenir accés a la veritat del que va passar. Tant de bo, Eduard Martínez, portaveu d'Amnistia Internacional, es posi ja fill a l'agulla i que algú posi en marxa aquesta investigació per saber realment què és el que va passar. Eduard Martínez, moltes gràcies i a continuar amb la lluita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 41 minutos, y es verdad, llevamos casi dos años muy duros, y lo que buscamos es que, oye, que nos hagan la vida más fácil. Oye, pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
I d'aquí un moment parlarem de la sarna, sí, sí, de la sarna, que s'ha disparat a Catalunya. Fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. Per què? Ara ho expliquem.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La paraula sarna pot sonar a malaltia medieval, a manca d'higiene, a la pobresa extrema, però els dermatòlegs avisen de tot el contrari. La sarna ha tornat amb força i diuen que s'ha disparat a Catalunya fins a 20 vegades més casos que abans de la pandèmia. Per què? Doncs li preguntem a la cap del Servei de Dermatologia del Clínic, la doctora Susana Puig. Doctora Puig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A què és degut aquest rebrot tan important de la sarna?
Val, la veritat és que no ho podem demostrar d'una manera científica, però sí tenim algunes sospites i creiem que l'haver estat en quarantenes, tancats a casa tantes hores i convivint amb el nucli familiar, és el que ha afavorit aquesta propagació de la sarna.
Uh-huh.
És una malaltia, com tu dius, que bé, que sembla bíblica, una maldició bíblica.
Exacte,
de fet,
sí.
És una parasitosi d'un exoparàsit que viu a la nostra capa còrnia i fa petits túnels, i que és pràcticament microscòpic, i els primers dies que està el paràsit amb nosaltres no ofereix pràcticament cap simptomatologia. Però al cap d'un temps nosaltres el reconeixem com alguna agressió externa, fent com una certa al·lèrgia, diríem, i és a partir d'aquí quan comença a causar una picor insuportable.
Uh-huh.
I és amb aquest gratat que alliberem el paràsit, i no només el paràsit, sinó també els ous
sí.
que va deixant a la nostra capa còrnia i que queden al nostre entorn, i per això quan hi ha un contacte molt proper entre dues persones és quan es contagia aquesta sarna.
Uh-huh.
Si convivim moltes hores doncs amb el mateix ambient, estem veient la televisió junts, estem al sofà, compartim el llit, no podem sortir de casa, estem tota l'estona
sí.
en els mateixos llocs, és on afavorim aquesta transmissió.
Uh-huh. Parlem de no és una malaltia greu, però sí, imagino, doctora, que és desesperant per qui la pateix, perquè això són picors constants intenses.
Sí, és una picor molt intensa. Nosaltres de vegades ja diagnostiquem la sarna només quan el pacient entra, perquè s'està gratant davant nostra, i normalment un procura no gratar-se davant dels altres, però és que la sarna no es pot evitar no gratar-se, i després també perquè impedeix el son i dificulta dormir. I la tercera característica és que el picor el tenen diversos membres de la família.
Mm.
Això sobretot quan hi ha una infecció, doncs una miqueta, o una infestació una miqueta més larvada, més mantinguda, és quan ja diversos membres de la família acaben infectats.
El tractament de la sarna, doctora, crec que és molt senzill, sobretot si no està gairebé avançat, no?
Aviam, és senzill, sí i no, perquè de vegades és complicat, perquè només que quedi algun petit ou d'aquest paràsit a la nostra pell, al cap d'una setmana o dues, torna a tenir un petit àcar, diríem,
sí.
Perquè ens entenguem, i aquest torna a proliferar, torna a posar ous, i ja tornem a tenir-ho tot liat, no? Llavors, clàssicament ho tractàvem amb tractaments tòpics que s'aplicaven durant tota la nit, i l'endemà, doncs, aquella persona doncs, ja... en principi ja no tenia el paràsit viu, i ho repetíem al cap d'una setmana.
Sí.
Han aparegut algunes resistències a aquest tractament tòpic, que és la permetrina. Primer es van augmentar les concentracions. També hi ha altres tractaments tòpics que s'han utilitzat tota la vida amb sofre, però amb aquests tractaments veiem resistències. I ara donem tractaments via oral, amb antiparasitaris via oral, que també de vegades repetim al cap d'una setmana.
Uh-huh.
Però el que ens hem vist és que, fins i tot fent aquests tractaments via oral, comencem a tenir pacients que recauen. I nosaltres creiem que ve donat aquest confinament domiciliari, aquest hacinament, perquè de vegades les famílies doncs conviuen amb espais petits
sí.
i que això afavoreix la transmissió.
Uh-huh. Doctora, els dermatòlegs en general lamenteu que hi hagi molt poca literatura sobre la sarna, no? I que es controla i s'estudia molt poc.
Sí, la veritat és que s'estudia poc, i tenim els fàrmacs que tenim, i un cop aquests no funcionin no sé ben bé què farem. Per tant, sí que hauríem de fer una crida a parar més atenció a aquestes malalties que encara estan amb nosaltres, ens incomoden, i que realment, si anessin a més, doncs comportarien un deteriorament important de la qualitat de vida de la nostra societat.
I
hem de tenir en compte que alguns llocs del món la sarna és molt més prevalent que en el nostre àmbit, i que també se'n beneficiarien d'un millor coneixement d'alternatives terapèutiques.
Doctora, els brots esporàdics de sarna, si no me'n recordo malament, es donaven sempre en condicions molt concretes, i sobretot quan coincidien grups de gent, de persones grans, no? Per exemple, residències, a presons, hospitals...
Sí, a l'hacinament,
sí.
quan conviuen moltes persones en poc espai, és on més fàcilment es transmet.
Uh-huh.
I més quan hi ha una baixada de defenses. I com més sabeu, les persones grans tenen una senescència també de la seva immunitat, de les seves defenses. I per això la sarna amb aquestes persones doncs es pot propagar molt més, Llavors, que si habitualment un adult pot tenir uns quants paràsits a la seva pell, amb aquests pacients immunodeprimits o que no tenen una immunitat correcta, pot haver-hi milers i milers i milers de paràsits i es pot generar un brot que a partir doncs, de la roba, els llençols, es contagi doncs, tota la residència, fins i tot els llocs on es renta la roba i realment han hagut brots molt importants que habitualment, com tu dius, eren o bé en hospitals on hi havia un pacient immunosuprimit o bé en residències d'avis o bé també a les presons.
Doctora, recomana que tots els convivents d'aquesta persona que té sarna sotmetin el tractament per trencar la cadena de transmissió?
De fet, nosaltres sempre parlem que el tractament de la sarna és el nucli familiar de tots els que conviuen. Si no tractem tots els que conviuen, molt fàcilment se'ns escaparà.
Clar. Per on comença la sarna? Hi ha algun lloc que li agradi més del nostre cos o aquí és indiferent?
Sí, hi ha uns llocs predilectes, moltes vegades a la zona interna dels canells, a la zona del tronc, a la zona mamària, són àrees que habitualment s'afecten. Després, quan ja la sarna porta més temps, pot afectar i donar uns nòduls molt especials a les àrees genitals, amb molta picor. També el dors de les mans i els dors dels peus són bastant característics i on habitualment no afecta és palmes i plantes i la zona facial, excepte amb els nens, on també es poden afectar aquestes àrees.
Doctora, per la gent que ara mateix tingui picors, no totes les picors vol dir que sigui sarna.
No.
Com
no
diferenciem aquesta...
Sarna, sí. Però els tres criteris que us he dit, una picor irresistible que et rasques encara que estiguis davant de qui sigui, que per les nits et desperta i no et deixa dormir i que hi ha diverses persones a la família, llavors sí que crec que hauríem de pensar en sarna.
Doncs sempre és molt bona nota, doctora. Mira, malauradament malauradament dic que hem canviat de la Covid, que ja m'agrada no parlar sempre de la Covid, i que avui hem volgut parlar de la sarna, que es veu que ha tornat
amb força
i amb ganes, però sí. Per això estan els especialistes, per això estan els metges, els dermatòlegs, per tractar això de la millor manera possible i que marxi el més aviat possible. Li agraeixo molt, doctora Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia del Clínic, que ja té la nostra trucada i que continuï amb la seva feina. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde están cenando.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí. No hace declaraciones.
Julio Iglesias, en directo, 12 y 8.
¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza.
El Tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente.
Cuando iba 2-0 abajo, o sea, porque...
Perdido. No.
¿Dónde se ha nadado ahora mismo y cuáles son los planes para las próximas horas?
Pues mira, te voy a asegurar lo que va a hacer. Eso sí que lo tengo clarísimo cuando llegue a España. Coger el barco y perderse 3 días en alta mar sin ver a nadie.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo.
y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, seguramente muchos de vosotros habréis escuchado hablar de la ley de la segunda oportunidad. Pero, ¿qué es realmente esa ley? ¿En qué consiste? ¿Quién puede optar a esa ley de la segunda oportunidad? Bueno, como hay muchas dudas, vamos a preguntarles a Javier López y Ariadna López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Del área jurídica global, que es el despacho líder en defensa del deudor. Vosotros tenéis muchísimas especialidades en el despacho, pero imagino, Javier, Ariadna, que esto de la ley de segunda oportunidad es algo que, desgraciadamente, hay muchas personas que tienen que llegar a ese punto para poder saldar todas sus deudas. ¿En qué consiste o qué es la ley exactamente?
Bueno, antes de empezar, es cierto que somos un área jurídica global, tocamos todas las ramas del derecho, pero en especial siempre nos gusta hablar de esta ley de segunda oportunidad por dos motivos. Primero, porque es muy desconocida, sí. A pesar de que lleva existiendo más de 6 años en Europa, muy poca gente la conoce, y más en España, que somos de los países que menos gente se ha podido acoger a ella. Y en segundo lugar, porque fuimos el primer despacho en realizar una ley de segunda oportunidad en España. Cancelamos por primera vez las deudas de un español. Llevamos estudiándola desde antes de que saliera, es decir, antes del proyecto de ley.
Sí.
Tenemos también oficinas en Bruselas, lo cual nos permitió estar codo con codo y empezar a ver ya la ley desde sus inicios. Y la verdad, podemos decir que somos el despacho de referencia en este sector. Por eso podemos hablar de ello y aquí estamos.
No olvidemos que, sí. para tener una referencia de lo que estamos hablando, la ley es la misma para toda Europa. En Italia se han acogido 600.000 personas, en Francia más de 300.000, más de 200.000 en Alemania. Y en España ahora estamos en unos 18.000 personas las que se han acogido ya a esta ley.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es poco conocida, de los cuales ahora ya unos 4.000 y pico de personas, no llega a 5.000, han entrado a través de área jurídica global. Tenemos más de 100 oficinas en toda España, más de 190 abogados, y somos expertos en esa ley. ¿Qué dice esta ley?
Exacto.
Pues cumpliendo muy pocos requisitos, muy pocos es no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos,
sí.
Que la deuda no exceda de 5 millones de euros. No haber entrado en ley en los últimos años, porque puedes entrar cada 10 años en ley. Con muy pocos requisitos, lo primero es intentar refinanciar a través de un despacho de abogados la deuda con los acreedores.
Sí.
Demostrar que quieres pagar. Y si los bancos no te refinancian, ¿cuántas personas han ido a su banco para decir, oiga, yo no puedo pagar 1.000,
claro.
Pero si me lo bajan a 300 igual si podría, y el banco ha dicho que no, miles de ellos.
Sí.
Pues todo el mundo que demuestre a través de un despacho profesional, donde pondremos también en nuestro equipo un notario, un mediador concursal, que también tenemos. Somos mediadores concursales y administradores concursales.
Sí.
A través de un proceso legal, demostrando que has intentado refinanciar, todas aquellas deudas que el banco no te refinancie se cancelan por ley. Y se está consiguiendo la exoneración incluso de deudas con Seguridad Social y Hacienda.
Uh-huh.
Hemos conseguido, como digo, 4.000 y pico de casos en toda España, de los 18.000 que ahora mismo ya están en España.
Tienen un teléfono, el 900-90-1716. Área Jurídica Global, con Javier y con Ariadna López. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Fins aquí la linterna COPE Catalunya i Andorra. Rebi les salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara us deixo amb Àngel Expositor i tota l'actualitat del dia amb la seva linterna. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.